I a mig matí, sintonia de retalls de premsa, com sempre, amb Juani García. Molt bon dia, Juani.
Molt bon dia.
Què tal? Com estem?
Doncs pues molt bé. Passa molta calor, com tothom.
Sí, és el que toca, és el que toca, sí. No? A l'hivern ja ens queixarem del fred, no?
Bueno, ja veurem.
La qüestió és queixar-nos.
A lo millor trobem que el temps també ens acompanya i no tenim tant de fred.
Vols dir? No sé.
Bueno.
Vinga, esperem. Esperem que sigui així.
Sí. Doncs bé, mira, un retallat que he trobat que està molt bé, sí. I ens parla, que per cert, amb aquest temps no és lògic que es faci, però bueno, diu que fer una abraçada a la vaca és una curiosa teràpia antiestrès. O sigui, estàs estressada, te'n vas al camp, veus una vaca i fas una abraçada...
No sé si m'atreviria.
Jo tampoc, perquè mira,
no
l'altre dia diu que van tindre d'agafar els Mossos d'Esquadra, penso que ha sigut al Pirineu, o un reusent que diu que una vaca li va fer una embestida i el pobre el va deixar malferit, eh?
Per això dic que jo no sé si m'atreviria tampoc.
Ja és que ni les vaques, perquè
diu, bueno... tanta confiança en una vaca,
sí,
eh?
Sí. Diu que les vaques són generalment tranquil·les i aquesta qualitat les fa ideals per ser utilitzats com animals terapèutics. Perquè clar, ara, avui en dia són els cavalls, no? Que la gent també els fa servir per fer teràpia.
Sí, sí.
I pels nens autistes i per tot això. Diu que per qui volen estar lliures d'aquest estrès en la vida de les ciutats. Diu que aquest és el propòsit que ha fet la Civil Sutzar, una jove de 25 anys cuya família dirigeix una granja lletera en Tenikan, al cantó de Basilea, Suïssa. Ha creat un parc d'aventures infantils entorn a aquests animals. Una de les experiències més originals diu que són les sessions de mimos vacunos, que consisteixen en abraçar les vaques per contagiar-se de la seva placidez i oblidar-se de les presses.
Ah.
Sí, que ja ho saps.
Molt bé, no sé, ja et dic que no m'acaba de convèncer.
Ara,
eh?
Que si és pels crios, jo no sé els crios quines presses deuen tenir.
Sí, m'anava a dir també.
Aquestos van massa lents, no? I diu que un espanyol és l'inventor europeu de l'any. L'enginyer madrileny José Ángel Ávila Rodríguez, investigador de l'Agència Espacial Europea, ha rebut el Premi a l'Inventor Europeu de l'any en la categoria d'investigació. Diu que aquest guardó li fa concedit per l'Oficina Europea de Patents en reconeixement a la seva labor en el desenvolupament d'una tecnologia que ha millorat la precisió dels satèl·lits de geolocalització. El seu treball ha sigut classificat per la Unió Europea pugui comptar amb la seva pròpia red de geolocalització que ha sigut batejada com Galileo. El sistema d'Àvila es considera més rigorós que el GPS que va ser creat a Estats Units.
Caram, sí, que... molt bé.
Un altre aplaudiment per un espanyol, a veure si anem sortint de la foscor, no? Poquet a poquet. I aquesta, tornem amb l'ocupació d'habitatges, diu que no pot comprometre la seguretat dels veïns. Clar, tu saps que hi ha blocs que potser hi viuen 5 veïns i els altres, per exemple, 15, doncs estan ocupats i tots tenen problemes. Que per cert, no sé si ha sigut avui, penso que ha sigut avui, que llegia que aquí ha sigut a Tarragona. Li estan destrossant el comptador, pintant-li la façana amb grafitis, bueno, un desastre. I diu que no li fan res, que ningú li fa res, o sigui que... no sé, fins on arribarem. Un país en la botella. Diu que... Tu llegiré en castellà perquè si torno a... Decía mi madre que cuando era mocita, algunos mozos se emborrachaban con vino y terminaban la noche rondando el balcón de alguna muchacha. Tu saps que això era abans, quan algú li agradava una noia, pues anaven a fer-li la ronda. Quan jo era joveneta, diu, les noies devien estar a casa a les 10 i veure poqueta cosa. Quan vaig tindre la meva filla ja estava de moda sortir per les nits i vaig pensar que no duraria. Quan la meva filla era una adolescent, no em van preocupar ni l'alcohol ni les drogues, perquè mai va donar mostres de que li agradessin. Al revés, va tindre alguna altra ensopegada amb companys que bevien. Quan un conductor borratxo diu que va matar la seva filla, va posar tot el meu dolor i la locura en consciència i tratar de canviar la costum de conduir beguts. Em vaig entusiasmar la idea de que als col·legis els nens començaven a aprendre seguretat vial. Ara em pregunto, de què serveix fer-ho si als 13 anys començaran la costum d'emborratxar-se i ningú farà res per evitar-ho? Que aquesta és una altra, també.
Sí.
Si sempre s'ha begut, però mai aquesta temprana edat, de manera tan permissiva i amb resultats tan escalofriants, ara em preocupen els fills, els teus, perquè jo ja no en tinc. Que per cert, a Roda també fan la seguretat vial, que els he vist jo moltes vegades amb el caporal, amb les bicicletes, i que creuen...
Fa moltíssims anys ja que es
fa. Sí, creuen els pas de vianants. Però clar, és el que diem. Si tot això es fa a les escoles, i quan surten de les escoles no segueixen tenir aquesta vara de mesura de dir fins aquí, doncs pues clar, tot se'n va al traste. Però
sí.
Bueno, què farem? I parlant de mesures i de coses, doncs també tinc aquí un retallet que diu que Creixell ofereix als propietaris de gossos un recollidor ecològic d'excrements.
Sí.
L'Ajuntament de Creixell diu ha iniciat la campanya El gos és teu, els seus excrements també.
També.
És lògic,
sí.
Perquè si tu ets l'amo del gos, també ets l'amo de les seves caques, no? Digue'l jo. Una iniciativa que pretén conscienciar tots els propietaris de gossos del municipi que cal recollir els seus excrements de la via pública. Per combatre l'incivisme i la conscienciar a tothom, l'Ajuntament creixellenc posa a disposició dels propietaris de mascotes un element per a la recollida d'excrements fàcil i còmode per tal d'ajudar a mantenir-ne l'excrement d'animals als carrers i zones verdes. L'Ajuntament de Creixell disposa de 1.000 unitats d'Ecopop, no sé si ho llegeixo bé, perquè té dues O's, Ecopop, un recollidor ecològic d'excrement de gos fet de cartró reciclat i biodegradable que funciona com una pinça que recull els excrements i es transforma en una caixa amb nanses per depositar-les en els contenedors de brossa orgànica i aconseguir la total descomposició. Esperem que funcioni perquè jo que visc a la plana, ho torno a repetir, està ple de caques de gossos.
De caques de gossos.
I totes les caques de gossos són de la gent que està de lloguer. O sigui, els propietaris...
Home,
no.
A veure...
No, ho dic així perquè és veritat, eh? O sigui, no dic cap mentira. I ho dic perquè és així. Diu que les temperatures rècords de l'aigua en el Mediterrani i el Cantàbric. Ja saps que l'aigua... Per exemple, jo que veig la temperatura que hi ha a la banda de la Costa Daurada, no sé si serà cap a Salou o cap a Roda, 25, 26, 27...
Bueno, caldito.
Bueno, i vaig mirant, a vegades poso Televisió Espanyola i vaig mirant el Mediterrani fins a Huelva i estem nosaltres a dalt de tot, eh? O sigui, la temperatura d'aigua molt més bona. Diu que les altes temperatures que s'han produït al maig i al juny, la ona de calor més temprana des de l'any 1981, no solament ha afectat a la vida en terra firma, sinó que han provocat una pujada inusual de la temperatura de les aigües del mar. En concret, la red de boies d'aigües profundes ha detectat en Tarragona el major increment de la península dels últims 10 anys, amb una pujada de 2,53 graus centígrados respecte a juny de l'any 2007. Aquest mes ha arribat un rècord històric al superar els 27 graus centígrados. A més de la costa mediterrània, el Cantàbric també s'ha registrat màxims històrics. En la boia del Cabo Silleiro, a Bayona, Pontevedra, es van arribar als 19,9 graus centígrados. Una pujada de fins 1,25 graus centígrados respecte al 2007.
No està malament.
I diu que l'increment ha sigut de 1,21. I clar, diu que als Estats Units, a Arizona, la ciutat de Phoenix, està vivint una de les pitjors oles de calor que es recorden, amb temperatures que han arribat a 49 graus. A més dels efectes que allò conlleva sobre el dia a dia dels seus habitants, diu, hi ha hagut un altre curiós efecte col·lateral. American Airlines ha tingut que suspendre 50 vols regionals de manera preventiva, ja que aquests avions no poden despegar en aquestes condicions. O sigui que ja afecta hasta els avions. Ja, abans deies, bueno, com que hi ha neu, com que
sí,
hi ha boira,
sí, sí.
Ara com que hi ha calor, sí que
exacte.
Ho tenim tot una mica. I bueno, el diari també porta que, de fet, Hard Rock pues es convertirà que farà el Barcelona World, que ja no es dirà Barcelona World.
No, ja no.
Diu que la primera vegada que va entrar al Hard Rock Café va ser a Atlanta, això ho diu el periodista, no? Va cridar l'atenció de les seves dimensions i la seva decoració. En lo que no faltaven vitrines amb vestits d'algunes celebritats, entre ells diu un que va portar Marilyn Monroe en una pel·lícula. Dintre de 3 anys tindrem un impressionant Hard Rock a la porta de casa, que ens anunciarà amb una guitarra gegant. Que ja saps que els diaris han portat que un dels hotels tindrà forma de guitarra.
Sí.
Per cert, la foto es veu maquíssima. Després ja quan estigui fet ja veurem, no?
Home, segur que ho fan bé. Segur.
Però sí, no, és que es veu maquíssima. T'estic dient jo que té una vista impressionant. I això que estarà fet segurament en 3D per poder-ho publicitar. Tindrà hotels amb 1.100 habitacions, gran centre de convencions, restaurants, botigues, piscina i casinos, en 100 taules de joc i 1.200 màquines escorrebutxaques.
Imagina't.
Los ludòpates que se faran. Diu, he conegut a una ludòpata de maquinites, Mari Sampere. Quan rodaven la seva vida per Televisió Espanyola, aprofitava qualsevol descans per entrar en un bar a poder jugar.
Ah, sí.
La literatura ens va al·legar a un ludòpata confesso, Fedor Dostoyevsky, que es va corregir a temps per escriure El jugador. O sigui, allò li va donar una mica d'idea per fer aquesta novel·la. Jo espero que la cara menys amable del Hard Rock no s'imposi sobre les seves variades ofertes d'oci. Que també, clar, és una mica compromès, no? Diu que amb el seu... A veure, no, aquesta no és la que te volia llegir, però bueno, ja sortirà per on està, perquè sempre ho tinc embolicat. Diu, aquestes dates de finals de curs, que ja saps que a l'estiu ja està a sobre, els nens deixen l'escola i a vegades ho fan després d'alguna festa com la que va organitzar el col·legi d'aquesta historieta. Es tractava de representar un conte infantil, hi havia assajos i previ repart de papers. Diu que una nena li va contar a la seva mare la iniciativa. Estava molt il·lusionada per la seva participació en l'obra i ja esperava el dia següent, que és quan els donarien a cadascú el paper a representar. La mare es mostrava, en canvi, inquieta, pensant que la nena podia quedar molt afectada si la seva il·lusió no era corresponida. Així que va esperar també amb impaciència que amaneciera el nuevo día. Estic fent la traducció i m'embolico.
Doncs digue en castellà.
El traductor simultàni a vegades em falla. Quan la nena va tornar del col·legi, diu que va tornar tot alborotjada i donant salts. Així que la seva mare la va estretxar contra el seu pit a la vegada que li va preguntar. Quin paper t'han donat? Diu, m'han donat el d'animar i aplaudir. Estic molt contenta, mamà. Doncs mira, ja està bé, no?
Sí, sí.
Perquè és el que diem, tots els nanos no estan preparats per fer una representació teatral al final del curs. Però bueno, si surten tots a l'escenari, encara que només sigui per aplaudir o per fer crits, doncs ells també se senten valorats. Això és com fa poc llegia un col·legi, no me'n recordo d'on ha sigut la notícia, però bueno, segur que si algú m'escolta i l'ha llegit sabrà d'on te dic. Que per final de curs diu que li feien regals a la senyoreta, recollien diners i feien coses. I clar, hi ha crios que no poden. I el director del col·legi va decidir que allò s'havia d'acabar. Que no volien que es fessin aquest tipus de regals, que s'eliminessin. Perquè clar, després fan la foto dels crios que han participat amb la recolecta per fer el regal i els que no havien donat res, doncs clar, no sortien. I això doncs es deixava...
Home, molt lleig.
Estava molt lleig. Que jo trobo molt bé, perquè clar, vas de comptar que si al final de curs, que si el Sant, que si el Nadal, que si... Escolta, hi ha vegades que diuen les mares, és que arriba un moment que dius, bueno, fins a on, no? I aquesta altra, tothom deu haver escoltat, no?, que va sortir per la tele i tot, un venedor senegalès que venia mocadors a un semàfor a Sevilla i es va trobar una cartera amb 2.700 euros, a part de xeques i documents. I qui va perdre la cartera, que va ser un motorista, la va poder recobrar i li va donar recompensa de 50 euros. Pues aquest home ha mort als 53 anys de forma repentina. Es deia Ambi Owoku. I diu que posteriorment un grup d'amics, quan va saber l'exigiu d'aquesta propina, van recollir 2.000 euros i se'ls van donar al venedor de mocadors, perquè el pobre es veu que estava passant un mal moment. Mm-hmm. Però mira, va voler millor retornar la cartera que no pas quedar-se-la. I clar, aquests 2.700 euros amb ell li feien un món, però bueno. Diu que es conta que Alejandro el Magno es va detindre una vegada amb un pindolaire que li va demanar llimona. Llimosna, almoina, és que no en sortia, veus el que t'estic dient, que m'embolico? Torna a dir en castellà. Se cuenta que Alejandro el Magno se detuvo una vez ante un mendigo que le pidió limosna y le dio el señorío sobre dos ciudades. El pobre le dijo entonces, yo no pedía tanto, a lo que el caudillo respondió, tú me pides como quien eres y yo te doy como quien soy. En el caso que nos ocupa, atendiendo a sus actitudes, sucedió la inversa. El pobre de espíritu era el motorista y el vendedor de pañuelos, el emperador. Sí. És que clar, he dit llimoina en vez de dir almoina. Sí.
Però per què? Perquè li va donar poc, vols dir?
Clar, li va donar 50 euros.
Bé.
Amb una cartera que es va trobar en xeques, amb...
I què? Però a veure, tampoc sabem si aquests diners
eren
seus, si tenia que pagar, jo què sé.
Sí, bueno,
saps?
Però clar...
Vull dir, no sé.
Sí, no, amb això no...
El que passa que estem acostumats a tenir recompensa quan fem una cosa bona, no és així.
És que dius que quan te trobes diners, em sembla que el 10% ja te'l pots quedar tu, eh?
Sí, home.
Sí, sí, hi ha un... Pregunta-ho al jefe de la Guàrdia Urbana d'aquí de Roda. Quan tu trobes diners... El 10% és de per
mira,
llei.
Quan tu trobes diners, quan tu trobes diners i te'n vas a la policia,
se'ls queden
aquests
tots.
Diners se'ls queden tots durant 2 anys. I si ningú reclama durant aquests 2 anys, sí. Llavors tu són teus.
Però, sí, són teus. Però si apareix el propietari, el 10% és teu. Per llei, eh? No és que ho digui jo.
Això no ho desconec.
Pues jo t'ho dic perquè sé que és així. Diu que Tarragona té un problema d'autoestima. El tarragoní creu poc en la seva ciutat. El tarragoní sempre rondina i tot ho troba pixat i cagat. Diu, falta orgull a Tarragona. D'altres ciutats, com ara Girona, tenen un inflor desmesurada. Només ha faltat que tingui ara l'equip de futbol a primera divisió. De tant bombament, bombanet. En canvi, Tarragona té molts arguments que Girona no per treure pit i encara han de venir de fora a explicar-ho. La Comissió Europea ha inclòs Tarragona en uns itineraris de ciutats turístiques selectes d'un programa impulsat per la UNESCO i el National Geographic. Tarraco anirà de la mà d'altres conjunts com Olímpia, a Grècia, i el Pont de Gar, a França, i la ciutat antiga de Nasebar, a Bulgària. Aquesta aliança permetrà arribar a mercats turístics, com el xinès, difícil de vestir en solitari. Tarragona s'ho val. Tanmateix, ja veurem que triguem a sortir veus crítiques contra la primera remesa de xinesos que desembarqui a visitar l'amfiteatre. A Tarragona, la qüestió és remugar. Ja? Si a tot el que fan posem pegues, pues arribarà un moment...
Evidentment.
Perquè ara sí, perquè la, també deien l'altre dia que la part alta de Tarragona, que està també molt poblada, que no sé què... Escolta'm, les botigues els hi anirà bé, perquè si tu tens una botiga i te'n van allà, i encara que només en comprin, jo què sé, quatre... Pues, no és que facis l'agost, però per lo menos te'n surts, no? I ara aquesta diu que se busquen indignats. Diu que el tema de les controvèrsies és impossible satisfacer a tots. Mi aspiració se parece a la de Montaigne cuando escribió como pórtico de sus ensayos aquí están mis pensamientos y mis opiniones. Los doy no para que sean creídos, sino por lo que yo es lo que creo. Solo intento descubrir aquí mi modo de ser, que es posible que sea otro mañana si un nuevo aprendizaje lo hace cambiar. Supongo que es lo normal. Junqueras dijo ayer, porque así debía creerlo, que todos deberíamos estar indignados. Hasta ahora había expresado mil motivos para que la gente se indignara, pero lo de ayer pareció un lamento. Hay poca gente indignada todavía. Dimitió Adbert Valle como jefe de los Mossos. Tenía todos los números para hacerse a un lado, como se llama ahora. Inteligente, experimentado y encima amigo de la legalidad. Seguramente estaba poco indignado, porque no daba el perfil que ahora se busca. Sí que...
Així estem.
Així estem. I diu que una canica, un voto. Tu has portat caniques al col·legi?
Sí, jo me l'havia portat.
Sí? Jo me'n recordo quan la Meritxell anava a les monges, bueno, la Meritxell i la Susana, les dues, que van fer el col·legi mixto, que ja van començar a anar també els nens, que les monges abans no mirinaven les nenes, em diu un dia, mama, m'has de comprar caniques. Dic, caniques? Diu, sí, diu, és que si no, no puc jugar. Dic, com que no pots jugar? Diu, no, perquè els nens porten caniques i jo, com que no em porto, no puc jugar. Doncs bé, diu que, senzill però infal·lible, almenys contra els hackers russos, el sistema electoral de Gàmbia no fa servir papeletes ni vot electrònic, sinó algo tan bàsic com posar caniques de vidre de cristall amb barrils de colors amb la foto cada candidat. Diu així, a l'interventor solament li queda vigilar que el so d'aquest vot sigui d'una sola bola i no de dues o àries, perquè clar, tu pots ficar clinc, clinc, i te'n pots posar una, no? Diu, ningú pot amanyar les eleccions, asseguren els seus defensors. En menys del 50% de la població alfabetitzada, el sistema pretén garantitzar la màxima participació.
Uh-huh. Juan, i que marxem.
I aquí es veu, marxem. Doncs vinga, diu que, a veure, ja tornem a estar amb el problema. Diu, los problemas son oportunidades para demostrar lo que se sabe. I aquesta és de Duke Ellington. Així que si tu tens un problema i el saps resoldre, això vol dir que sabies.
Molt bé, doncs, Juani, moltes gràcies.
Ets molt intel·ligent.
I tant.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
Que vagi bé la setmana.
Adéu.